passant gairebé 8 minuts de les 9 del matí i us saludem des de Ràdio Vilafranca. Bon dia. Avui presentem el programa amb un somriure d'orella a orella, entre d'altres perquè demà comença la Festa Major de Vilafranca amb la tronada per excel·lència. De fet, demà haurem d'interrompre el Penedès d'estiu perquè a les 12 en punt hem de sentir com peta aquesta tronada que donarà inici a la Festa Major de la més típica del 2019. Mateix a Vilafranca estem a 22 graus. Ahir va ploure tot el que havia de ploure fins almenys la setmana vinent. Per tant, tot sembla indicar que tindrem una festa major amb algun núvol despistat, però que no portarà cap mena de precipitacions aquests dies. Toquem fusta, esperem que les previsions meteorològiques doncs, es compleixin. Amb Toni Olivella a les vies tècniques i Clàudia Climent conduint el programa, comencem el Penedès d'estiu que us acompanyarà fins les 12 del migdia. Fem un repàs dels continguts que trobarem durant el dia d'avui. Abans que res, tenim una cita amb la Piuà López Serra, que ens parla de remeis naturals juntament amb la Sílvia Delgado. Que us heu banyat fa poc a la platja? La Piuà ens explica els beneficis dels banys de sorra i de mar. Amb la Marta Caminal avui fem un especial de begudes refrescants a la secció del Tasta Olletes. És a dir, quan hem sortit de la platja i ens hem banyat amb la Piuà, ens n'anem amb la Marta a la cuina, però per fer receptes ben senzilles. Begudes fresques, com algunes llets vegetals, fins i tot horchata, llet merengada, però també còctels de síndries i mojitos. Que ve la Festa Major! I ha arribat el moment de saber qui guanya el concurs de la Festa Major que estem fent a la ràdio aquest mes d'agost. A les 10 tenim la semifinal de Pastorets i Serrallonga i justament després la final de Pastorets i... de Panderetes i el grup de Pastorets i Serrallonga que guanyi aquestes semifinals. També escoltarem les cançons de la cançó de l'estiu 2019, que sabem que una d'elles doncs, serà la guanyadora d'aquest estiu i podeu guanyar un sopar per dues persones al Mussol del Casal Popular. Celebrarem amb vosaltres a les 11 els dies mundials i seguirem amb l'enquesta de la Marta Soler, que ens pregunta si som més de tronada o de l'entrada de Sant Fèlix. Prepareu el telèfon i truqueu-nos al 93 817 26 26. I acabarem el dimecres acomiadant-nos de la Núria Alsina amb la seva secció Turisme Impossible. És l'últim dimecres que ens acompanyarà i a veure on ens porta aquesta vegada a fer turisme perillós, impossible o desconegut. Tots aquests continguts i molts més al Penedès d'estiu, de 9 a 12 del migdia. Som-hi!
Penedès d'estiu. Cada dia de 9 a 12 del matí a Ràdio Vilafranca.
Ara us deixem amb Remeis Naturals, conduït per la Sílvia Delgado, juntament amb la Piuà López. Som-hi.
Avui la Piuà, la Maria Pilar López, la nostra experta en plantes remeieres i medicinals, ens du a la platja, perquè els nostres protagonistes d'aquest petit espai amb el qual engeguem el dimecres són el mar i la sorra. Bon dia, Piuà.
Molt bon dia. Ja veieu que últimament, aquests últims dies, parlem més de sol i d'aigua que no pas de plantes, però, esclar, som a estiu, és el que toca i crec que pot ser interessant divulgar també aquestes teràpies naturals que tenim tan a l'abast aquí i que hauríem d'aprofitar tenint el mar tan a prop com tenim. Penseu que la gent de terra endins, vull dir... Es tornen bojos per tenir 15 dies de mar. Aquí el tenim una mica més a prop i de vegades no li fem el cas que tocaria. Però tant prendre els banys de sol com els banys de mar, com els banys de sorra, és molt i molt beneficiós.
I gratuït?
I gratuït, però això no ho podem dir gaire, perquè quan ho descobreixin ens faran pagar. Llavors, sí, de moment ho direm així fluixet, eh?
En veu baixa, doncs gaudim d'aquests banys de mar i de sorra. Per què són tan importants, tan bons?
Pensa, mira, jo vaig tenir un iaio remeier, que era pastor de terra endins, que és el que ens curava amb les plantes quan estàvem malalts. Però quan el iaio Agustín es va morir, ens va quedar l'avi Domingo, que era pescador, era mariner de Calafell.
Tenies llavors la saviesa de mar i de muntanya.
Exacte, aleshores l'avi Domingo ens curava a la platja. Eh? I per això tinc aquests coneixements, perquè els he viscut de petita, de l'època que no hi havia metges, i ens portava quan estàvem malalts a la platja. I així hem anat sobrevivint tots els 7 nets.
Estaves predestinada.
Sí, potser sí.
Amb aquests dos avis, no?
Aleshores, a veure, ara anirem a la platja. Coses bàsiques. Ja ho vam comentar l'altre dia, però hi insisteixo. Parasol o barret. Una ampolla d'aigua i una mica de vinagre, una ampolleta amb vinagre, interessant per quan anem a la platja, després veurem per què.
Sí, en el nostre botiquín de platja hi ha d'haver aquesta ampolleta,
sí,
de vinagre.
Sí, aquesta formació l'altre dia ja vam comentar que ens aniria bé, tant per la insolació com per les cremades solars, l'aigua amb vinagre, perquè absorbeix aquesta escalfor sobrera, però després veurem que també va bé per més coses. Ara bé, abans, ara parlarem d'abans d'anar a la platja. Un mes abans que comenci l'estiu, més o menys, un mes abans així, seria molt interessant menjar aliments que activen la melanina, ho vam dir l'altre dia de passada.
Eh? Jo et vaig preguntar per les
pastanagues.
No tocaven en aquell moment, però ara sí.
Exacte. Pastanagues, tomaques, pebrots i albercocs. Aquests són quatre fruites, bé, tres fruites i una arrel, que activen molt la melanina i fins i tot la gent que li costa d'activar-la, la gent de pell molt blanca, també els ajudarà, eh? També els ajudarà a no cremar-se tant. Anar fent dieta, que no hi falti, que no hi falti cap dia algun d'aquests aliments a la dieta. Un mes abans, perquè necessita temps.
Per actuar.
Exacte.
Valent, no? Necessita el seu temps, vaja.
D'aquesta manera també podrem prevenir aquells granets que surten amb algunes persones que tenen al·lèrgia al sol. Són uns granets que surten al començament de l'estiu, que al llarg de l'estiu desapareixen.
Com una mica d'al·lèrgia, no?
Sí, fent aquesta dieta normalment s'aconsegueix que es redueixi o que ja no arribin a sortir. Això abans, abans d'anar a la platja. Ara ja som a la platja. Per què són tan beneficiosos els banys de mar? Per què no és el mateix banyar-se al mar que en una piscina o en un riu? Perquè pensem que al dintre del mar hi ha dissoltes més de 80 sals minerals. A la Terra, en el conjunt de tota la Terra, n'hi ha unes 90... a boi 100, de sals en estat natural. Dintre el mar n'hi ha més de 80 de totes aquestes. Dins del mar no hi ha clorur sòdic només, sinó hi ha clorur sòdic i 80 sals més. Quan ens banyem, aquestes sals penetren a la pell. Per això és tan important, quan sortim de l'aigua, no eixugar-nos.
Assecar-nos el sol.
L'aigua s'evaporarà i els cristallets d'aquests microscòpics de sal penetraran a la pell.
Hi ha dies que és molt visible la resta, sí, aquesta de la sal sobre la pell.
De vegades es veu, segons quina proporció de sal hi ha al mar, es veu més. Llavors pensem que la pell nostra és impermeable a l'aigua, però no a les sals. Per tant, això va penetrant dintre de la pell i té beneficis en tot el cos, perquè aquestes sals regeneren els teixits, regeneren els òrgans i purifiquen, a més, desintoxiquen.
És un medicament.
És un medicament.
Per nosaltres.
És el nostre balneari. Penseu que la gent que va als balnearis moltes vegades...
Aprendre les aigües.
Aprendre les aigües, aconsellats pels metges, perquè tenen una patologia o una altra. En aquest balneari on van, hi trobaran 7, 8, 4, 10 sals en aquesta aigua només. En el mar hi són totes.
Compensa molt més aquest bany de mar.
Compensa molt més el bany de mar sempre que es pugui. A més, això actua com a relaxant muscular. Per tant, destensa. Destensa la musculatura. Per què? Perquè simplement s'anul·la la gravetat. L'aigua és salada, sures. Això en una piscina o en un riu no passa. Per tant, aquest efecte de relaxant muscular només el té l'aigua del mar. I prou. Ens ajudarà en problemes de cervicals, en problemes d'artrosi i artritis. A les persones que pateixen del cor, també. El cor és un múscul. De vegades s'estressa, bomba massa, s'ha de relaxar. Ens ajudaran també en problemes de pròstata, que també venen d'un múscul. O sigui, tot el que té un origen muscular, l'aigua de mar, és molt beneficiosa. A més, estimula el sistema circulatori pel canvi de temperatura. Tant se val que l'aigua estigui freda com calenta. Si estem d'una temperatura diferent de l'aigua, ja n'hi ha prou. El que hem d'evitar, tal com vam dir en el segon programa, és de tirar-nos de cop a una aigua freda si estem calents. Si tenim la pell calenta, d'aquesta manera tindríem allò que s'anomena un tall de digestió, que no ho és.
Com ens vas dir que es deia?
A veure si te'n recordes.
El nom tècnic?
Hipo...
No em surt.
Va, tornem a escoltar el programa després. A veure si ho recordarem.
Vinga, faré aquest exercici.
A veure, què més?
Estàvem amb els beneficis. Sí. Estimula aquest sistema circulatori.
El iode. El iode és un element que pràcticament només podem trobar aquí a la platja. I la costa penedesenca és la més rica en iode de tota la península.
Què dius ara?
Per això hi van fer el sanatori de Sant Joan de Déu. El van construir aquí, precisament, perquè els metges que venien a curar eren de fora, eren de Barcelona i de Girona, però el van fer aquí perquè és on hi ha més concentració de iode. Per tant, el iode és magnífic per tot, però especialment per la tiroide, tant si es pateix de hipotiroidisme com de hipertiroidisme. Respirar iode, no menjar-se'l, però respirar-lo. Respirar-lo perquè l'iode entra pels pulmons i per la pell. I la majoria de problemes de pell també milloren amb l'aportació de iode. Només caminant per la vora del mar...
Ara no parlem de l'aigua, Parlem de caminar,
sí, de gaudir, de respirar... Sí, de l'aigua i fora. A la platja es troba tot arreu.
Uh-huh. Per tant, tant si ens banyem com si
tant
caminem
si
a la vora del mar.
Com si caminem per la vora del mar. Perquè caminar descalç per la vora del mar és un gran exercici de reflexoteràpia. Ja sabem que a la planta dels peus hi ha reflectits tots els òrgans. Per tant, caminant... Estimulem el funcionament de tots els òrgans. Millorem el funcionament dels genolls. Els genolls també és molt important caminar per la sorra. Si es tenen els peus plans, aleshores és més recomanable la sorra tova, aquella de pedretes, com la que hi ha a la Costa Brava, o per allà baix a Vandellós... Aquella pels peus plans és millor que no pas aquesta que tenim aquí. En canvi, aquesta que tenim aquí va més bé pels genolls, per exemple. També pensem que mentre anem caminant per la vora del mar, els peus van absorbint aquestes sals. Van penetrant.
També penetren.
Sí, van penetrant. I la teràpia que ens feia l'avi, quan teníem... algun problema a les articulacions, ens havien donat un cop, trompades, tot això, ens colgava primer en la sorra calenta, ens tenia colgats allí una estona explicant-nos històries, altres amb la boca oberta, escoltant les històries, i quan ja n'hi havia prou, cap a l'aigua. Llavors, directes, ja no ens ho havia de dir, ja anàvem sols cap al mar, clar, a treure'ns la sorra. Llavors ens tenia una estona jugant a dintre el mar.
En remull.
En remull. Després, quan feia la mitja hora, ens feia sortir i altra vegada cap a la sorra calenta. I aquesta teràpia és la que apliquen la majoria de clíniques alemanyes que es dediquen a això, a la hidroteràpia, i apliquen això. I ho han de fer tot artificial, perquè no tenen mar. S'han de fer portar la sorra de fora, s'han de fer portar l'aigua de fora.
I nosaltres ho tenim a pocs
quilòmetres. Nosaltres ho tenim aquí. Pensa que, a més, als països així més civilitzats, Alemanya, Suïssa, aquests llocs, aquestes teràpies entren dins la Seguretat Social. Tinc una cosina a França, que és mestra, pateix moltes vegades del coll, això que patim els mestres, oi? I cada any la Seguretat Social l'envia a fer una teràpia de 15 dies amb un balneari, amb ella i amb la majoria de mestres.
Quin luxe.
Sí, estic parlant de llocs civilitzats, però... més beneficis dels banys de mar, que m'he quedat una mica així. Penseu que el massatge que fan les onades, si fa mal a mar encara més, és magnífic per eliminar la cel·lulitis.
Ah, sí?
Sí, és un massatge anticel·lulític.
No cal invertir en cremes.
Sí. I a més estimula tot el metabolisme en general. Si fem natació, ja no cal dir-ho, doncs que s'activen músculs i pulmons i ossos, i també hem de pensar en el benestar general que proporciona ser dins l'aigua, perquè és treu l'estrès d'alguna manera, perquè és com tornar a estar dintre la panxa de la mama. Penseu que el líquid amniòtic té una composició molt semblant a l'aigua de mar, per tant, la nostra memòria, la nostra memòria celular, tornem a estar a la panxa de la mama inconscientment, i per això, ens hi sentim tan bé. L'aire, la marinada, l'aire de vora mar, tonifica, perquè va carregada, la marinada va carregada d'aquests minerals que hem dit, d'aquestes sals. O sigui que tant se val que estiguem al sol com a l'ombra. Aquest benefici el tindrem.
Poc ens ho podíem pensar, que anar a la platja, gaudir del mar, gaudir de la sorra, tingués tants i tants beneficis. I avui ho hem descobert, o molts més dels que ens imaginàvem, gràcies a la Piuà. Doncs seguirem gaudint d'aquest mar i d'aquesta sorra que tenim, com dèiem, tan a prop, fins que el temps ens ho permeti. Piuà, gràcies i fins aviat.
Fins aviat. Recordem una cosa, 15 minuts d'aigua, 30 minuts de sol. És l'alternant, 15 minuts d'aigua, 30 minuts de sol, no més. D'acord?
Gràcies, bona setmana.
Bona setmana.
Penedès d'estiu.
Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca us ofereixen les diades castelleres de la Festa Major de Vilafranca del Penedès en directe, amb el millor desplegament tècnic i humà per viure i veure de ben a prop els castells. Dijous 29 d'agost, diada de vigília, amb castellers de Vilafranca, colla jove xiquets de Vilafranca i xicots de Vilafranca. Divendres 30 d'agost, diada de Sant Fèlix, amb la colla jove xiquets de Tarragona, colla vella dels xiquets de Valls, colla joves xiquets de Valls i castellers de Vilafranca. Dissabte 31 d'agost, diada de Sant Ramon, amb els castellers de Vilafranca, la colla jove xiquets de Vilafranca i xicots de Vilafranca. Penedès Televisió i Ràdio Vilafranca et porten a aquesta festa major l'emoció dels castells.
Bon dia, són 9:45.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
A la sintonia de Ràdio Vilafranca recollim algunes de les qüestions que marquen l'actualitat vilafranquina i el penedesenca. Comencem parlant d'aquesta casa, en concret de Penedès Televisió, que oferirà en directe totes les diades castelleres de la Festa Major de Vilafranca, com cada any tot l'equip tècnic i humà. De Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió es disposa a encarar uns dies d'intensa activitat per oferir en directe els principals actes de la Festa Major de Vilafranca. Dins d'aquests actes, com cada any, s'inclouran també totes les diades castelleres dels dies 29, 30 i 31 d'agost i també la diada castellera de la Festa Major dels Petits el dia 1 de setembre. Aquestes diades es podran veure a Penedès Televisió, tant a través de la TDT com també per streaming al lloc web, i també es podran escoltar la sintonia de Ràdio Vilafranca amb locució del cronista casteller Pep Ribas i el seu equip de col·laboradors. L'Institut del Cava defensa la sostenibilitat econòmica de tot el sector. La verema d'enguany s'està veient afectada per les reivindicacions al voltant de la rebaixa del preu del raïm. Per fer-ho evident, els viticultors es van manifestar a mitjans d'agost per demanar solucions. En pocs dies va tenir lloc una reunió d'urgència entre els diferents agents implicats, encapçalada per la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà. En aquest context, l'Institut del Cava ha emès un comunicat en què remarca la singularitat del sector del cava, una agroindústria molt arrelada a un territori amb un paisatge de vinya singular i amb una història centenària. Des d'aquesta perspectiva, la patronal creu que les empreses tenen la responsabilitat de contribuir a construir un sector econòmicament sostenible per a tots, viticultors, cooperatives i elaboradors. En aquest sentit, diu el comunicat, l'Institut del Cava considera prioritària la determinació de mesures que permetin garantir l'equilibri entre oferta i demanda, com ara el pla estratègic de la denominació d'origen protegida cava, basat en la segmentació del cava per categories de producte, així com en la zonificació amb la delimitació de zones i subzones per les gammes premium. Santa Maria 2020 posa a la venda loteria de Nadal per recaptar fons per restaurar la basílica. Les obres de restauració de la basílica de Santa Maria es reprendran el proper mes de setembre, després de la Festa Major. Aquesta nova fase té com a objectiu la part més important de l'edifici i de més extensió, tota la coberta, la teulada i l'espai que hi ha entre la teulada i les voltes de l'edifici, tant de la nau com de l'absis. Actualment s'ha recaptat una part dels 550.000 euros necessaris, però encara resta una quantitat per assegurar la seva finalització. És per això que s'obre la campanya Apadrina una teula, amb aportacions que es poden fer mitjançant un tríptic que estarà disponible per a tothom. Per tal de continuar recaptant fons per aquestes obres, la Comissió Santa Maria 2020 anuncia que ja ha posat a la venda la loteria de Nadal. Aquest cop el número és el 75.281. I el nou conte de la colla espardenya, On és el drac?, s'ha presentat enmig d'una gran expectació. La sala infantil de la Biblioteca Torres i Bages es va quedar petita aquest dilluns a la tarda per acollir la presentació del nou conte de la colla espardenya. On és el drac? Torna a situar l'hàmster Fèlix i els seus amics en una aventura festamajorenca. Després dels gegants i els capgrossos, el tercer conte té el drac de Vilafranca com a protagonista.
Les autores d'aquesta saga, les vilafranquines Quima Ricard i Antònia Bonell, treballen conjuntament els contes, tot i que la primera s'encarrega dels textos i la segona de les il·lustracions. Abans de la presentació d'aquest dilluns, les dues es mostraven molt il·lusionades de poder treure al mercat el seu tercer conte. L'èxit de convocatòria de la presentació va fer que es programés una segona sessió a 6:45 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies. Ràdio Vilafranca, la vostra
ràdio. Perquè sabem el que necessiteu. Perquè tenim molts anys d'experiència. Perquè som de casa. Recanvis Penedès posa al vostre servei personal altament qualificat. Un estoc de productes centralitzat a la nostra botiga del carrer Eugeni d'Ors 23 de Vilafranca que us facilitarà a l'instant el que voleu. I un telèfon al 93 890 18 11 perquè pugueu fer les vostres consultes. Recanvis Penedès. Tot tipus de recanvis i accessoris pel vostre vehicle. Recanvis Penedès. Som d'aquí, som de casa. Si vius al Penedès, estàs de sort, perquè el concessionari oficial Kia Autocam Esport ha inaugurat una nova instal·lació amb més de 1.000 metres quadrats de superfície, amb exposició de tota la gamma Kia, zona de vehicles d'ocasió, servei tècnic i molt més. Què esperes a visitar les noves instal·lacions Kia Autocam Esport? Són a Vilafranca del Penedès, Avinguda de Tarragona 92, telèfon 93 819 9674. Kia.
Qualitat amb 7 anys de garantia.
L'esport en viu, l'esport en directe a Ràdio Vilafranca. Aquest diumenge, el Vilafranca comença la Lliga. Diumenge, a partir de les 6 de la tarda, Vilafranca Europa. L'equip d'Ivan Moreno s'estrena al Municipal davant l'equip del barri barceloní de Gràcia, un dels clàssics del futbol català. Aquest diumenge, a partir de les 6 de la tarda, Vilafranca Europa. Viu tota l'emoció del partit amb locució d'en Toni Carbó i l'anàlisi tècnic d'en Xavi Sanz. L'esport en viu, l'esport en directe a Ràdio Vilafranca, la nostra.
Hiperàsia, al carrer Ordal, al darrere mateix de l'esclat de Vilafranca. Hiperàsia, 3.000 metres quadrats en tot tipus de productes. Roba, sabates, complements per home i dona, decoració, ferreteria, joguets, estris de cuina, papereria i molt més. T'esperem a Hiperàsia, al carrer Ordal, just al darrere de l'esclat de Vilafranca. La botiga més gran del Penedès.
Ofima, equipaments integrals per a l'oficina. Hi trobaràs tot tipus de mobiliari i una gran exposició de cadires i sillons al carrer Mestre Requesens 3, a Vilafranca. Som distribuïdors i servei tècnic oficial Broder i disposem d'una àmplia gamma d'impressores i multifuncions, així com tot tipus de copiadores amb un cost per còpia molt assequible. Visita ofima.cat, consulta el nostre catàleg i demana pressupost online.
A la Duc, Grup El Vilardan, som especialistes en productes de quarta i cinquena gamma dirigits al canal Horeca. T'oferim productes innovadors i de qualitat pel teu restaurant o catering. Descobreix el nostre ampli catàleg amb més de 600 referències a laduc.es. Posa't en contacte amb nosaltres al 93 890 65 80. Et visitarem personalment i t'assessorarem en tot allò que necessitis. La Duc, garantia d'èxit. La Duc, punès. Ràdio Vilafranca, la
vostra ràdio.
Penedès d'estiu, amb Clàudia Climent.
Una setmana més, comptem amb la presència al programa de la Marta Caminal amb la secció Tasta Ulletes. Marta, bon dia.
Bon dia, Clàudia, com estàs?
Bé, molt bé. Doncs a punt, ara ho comentàvem a micro tancat, no?, que estem a punt d'escoltar el pregó de la Festa Major, llavors ja tot farà baixada. I aquí la ràdio i la tele no tenim vacances. De fet, són els dies més estressants de tot l'any.
M'imagino.
Bueno, però també és molt xulo i al final tu passes bé. Quasi bé igual de bé que quan m'expliques receptes, m'emociono i les intento fer a casa. Avui què ens portes?
Avui portarem begudes refrescants. Tot l'estiu ha estat fent molta calor, tot i que ha refrescat
ara
una miqueta.
Ara acaba de refrescar, molt bé.
Però bueno, ens anirà bé sempre fer aquestes begudes refrescants, per tenir-les a la nevera, per... No estava bé sempre aigua, que va molt bé beure aigua, però mira, per canviar una miqueta i no,
sí,
i no prendre
clar,
només l'aigua.
Clar, clar, a més a vegades és això... Potser aigua és una mica soso, no? I a la tarda allò que tens aquella set, a l'estiu, jo no sé si et passa, però jo bec molta aigua a l'estiu.
Sí, jo també.
Llavors
jo
al final dius, ostres, tanta aigua...
I sempre al final t'hidratarà igualment.
La meva mare sempre diu que la gent que beu tanta aigua semblen granotes. S'ha de beure més vi i més cervesa.
Més vi i més cervesa. Bueno, al final tenim algunes coses així.
Vale.
No és ben bé vi o cervesa, però algo que ens anirà bé per anar-nos amenitzant per aquesta festa major.
Fantàstic. Doncs per on comencem, Marta?
Doncs començarem per l'orxata de xufa. L'orxata, dic de xufa perquè hi ha molts llocs que fan orxata de diferents coses. Orxata d'arròs... d'algun altre cereal o d'algun altre tubercle.
Ah, sí? Jo van, no, mira, no
sí,
ho sabia,
a Sud-amèrica li diuen orxata i quan proven aquí l'orxata diuen, ui, això què és? Perquè allà fan orxata d'arròs.
Vale. Vale. Que la xufa al final és un tubercle.
La xufa és un tubercle. La xufa vale. És com si fos una patata petitona, que és dura de la pell i, bueno, el que fem és triturar-la i treure els sucs d'allà. Amb la qual és molt important saber que és un tubercle perquè quan la comprem... l'hem de netejar molt bé.
Clar.
Si és un tubercle, ha estat dintre de la terra i té totes les...
Vale.
Té tota la brutícia que hi pugui haver a la terra.
És una mena de patata, doncs.
Sí, és una mena de patata petitona arrugada.
Vale.
Vale.
Molt bé, per
situar. El
que situar.
Fan és, quan la treuen de la terra, la sequen, amb la qual quan l'obtenim a casa, l'hem d'hidratar.
Vale.
Val?
Fantàstic.
Llavors, comprarem 400 grams de xufes seques. Llavors, posarem entre 50 i 150 grams de sucre. Això poso entre 50 o 150 perquè depèn de la persona, si t'agrada molt dolç, si t'agrada més aviat...
Les que
no
comprem tenen molt de sucre, eh?
Exacte. Jo li poso el 50 i depèn de com a vegades
podem
no posar-n'hi.
Vale.
També, si volem, si ens agrada sense sucre, doncs no hi ha cap problema. I, de fet, si ens anem acostumant sense sucre, està bona sense sucre, també.
Mm-hmm.
400 mil·lilitres d'aigua mineral. Llavors, el que farem primer és netejar bé les xufes sota l'aigua, o sigui, les posarem com amb remull i entre les dues mans agafarem les xufes i les anirem com refregant per treure tota aquesta terra. Fins i tot podem agafar un raspallet i netejar-les una miqueta. Després d'això les deixarem amb aigua... O sigui, això anirem netejar-les fins que l'aigua surti neta, que ja no veiem que surten trossets de terra. Llavors, posarem les xufes en remull durant tota
l'any. Per hidratar-les,
eh? Per hidratar-les. Mm-hmm. Millor la nevera. Perquè ara, com que fa aquestes calors,
sí,
sempre es
que tot s'acaba rebullint massa, no?
A mi un cop em va passar. Les vaig agafar, les vaig posar en remull, allò que les poses d'un dia per l'altre, just l'endemà no tenia temps de fer-ho, i dic, deixo per demà passat, no passa res. I demà passat no passa res, llavors estava que no es podia ni entrar a la cuina, quasi.
De la calda que fotia.
De la calor que fa, allò comença a fermentar i ja no ho podem fer.
Fatal. Vale, doncs aleshores ho deixem a la nevera, aquesta temporada.
Deixem a la nevera, les hem hidratat. Llavors agafarem aquestes xufes hidratades, li traurem l'aigua, les posarem al vas de la batedora amb més o menys la meitat de l'aigua.
Mm-hmm.
Més que res, perquè després aquesta aigua... O sigui, com més aigua li posem, més haurem després de colar. Amb la qual cosa, com menys aigua hi posem, però que quedi liquidet, que no quedi una pasta, si no ens carregarem la batedora.
Mm-hmm.
Llavors posarem la batedora, ahí posarem les xufes i l'aigua, ho batrem bé durant molta estona, que estigui ben triturat, que veiem que no queda cap trosset de xufa, i el que farem és colar aquesta barreja. Hi ha uns coladors especials de leches vegetales que venen ara per tot arreu perquè està com molt de moda.
Sí,
però,
sí, que són com un drap més que un colador,
sí,
no? Perquè quedi una mica més de substància. El problema a vegades de les lleches vegetals és que queda massa liquidot.
Sí.
Poder fer-ho amb aquests coladors, no ho sé, eh?
Es pot fer amb això, o si no, jo el que faig és amb un colador normal i a sobre li posem un drap de cotó.
Clar,
ben
i
net. I ja està. Que estigui ben net i que no estigui molt vell, perquè a mi també un cop em va passar que apretant allò es va trencar el drap. I
quin lío, no?
Sí. Clar. Bueno, al final és agafar-ne un altre i ja està. Però...
Mm-hmm.
Llavors agafarem un colador, li posem el drap a sobre, colarem tota aquesta barreja, anirem apretant amb una cullera per anar traient el líquid i quan ja estigui com una pasta, com si fos terra mullada, el que farem és aquest mateix drap, l'embolicarem com si fos un farcellet i anirem apretant, anirem com donant-li voltes a la bola que queda baix de la massa per esprema
no?
tota l'aigua, tot el líquid que quedi allà. Això ho descartarem. Jo crec que es podria fer servir per alguna cosa. Hauria de fer una prova un dia, perquè potser
es pot fer... La massa, no?
La massa aquella potser es pot fer algun tipus de pastís o una cosa així.
Sí, jo estava pensant, ara potser flipo, però així que ens posem amb idees, de fer com unes tortites. Si afegís una mica de farina o alguna cosa, com ho veus?
Sí, allò al final, és, si és un tubercle, deu ser midó tot.
Clar.
Amb la qual també es podria substituir en els pastissos que es fa... farina d'ametlla, igual es podria substituir per això.
Clar.
No sé, ara farem la prova i
ja ens ho explicaràs. Ja ens ho explicaràs.
Llavors, aquí hem posat només la meitat de l'aigua, afegirem el restant de l'aigua i li afegirem el sucre.
Uh-huh.
Jo us recomano que afegiu una miqueta, remenem bé perquè es dissolgui i llavors provem. Si veieu que falta més, doncs li posem, i si no, doncs no cal que li posem.
Vale.
Llavors el guardarem a la nevera, perquè això que està molt bé prendre-ho fred. Si no pots esperar, imagino que tu no podràs esperar.
A mi m'agrada molt, l'horxata. que...
Llavors, el que farem, doncs, li posem un gel i ens la prenem al moment.
De fet, mira, és que m'agrada molt que expliquis aquesta recepta, perquè a mi el que em passa amb les de geladeria estan bones, però les comprades jo no me les puc veure perquè les trobo massa dolces.
Ja.
I aleshores, si tens sensibilitat d'aquesta, a les coses massa dolces, no?
les
horxates comprades...
Ah. Bueno, és que a mi aquestes de bric no m'acaben
No. És això, de gelateria, que suposo que s'assemblarà més al resultat final quan li agafem pràctica.
És fàcil. Al final és tenir el temps i el pensar sempre el dia abans, que s'han d'hidratar.
Sí, això sí.
Però bueno. Llavors ho deixarem a la nevera. Pot durar uns 2 dies. Si ho deixem més, comença també a fermentar i
malament. Rai.
Amb la qual, si en volem fer molt, tenim una solució. Congelem el que no ens hem a prendre i la resta el deixem a la nevera.
I queda bé, congelada.
Queda bé. Llavors, congelada, podem fer 2 coses. O ho descongelem i ens ho prenem com l'horxata, tal qual. O, si no, el que podem fer és posar-ho, en lloc de congelar-ho en una ampolla, ho podem congelar amb un tàper i cada mitja horeta, més o menys, ho anem remenant amb una cullera i així farem un granissat. Doncs fins que estigui congelat, cada mitja horeta anem remenant i ja en el moment de servir, amb una forquilla trenquem tots aquests gels i ho servim amb una copa
o amb un
got així de tub o una cosa així.
Boníssim.
Ho deixem una miqueta per no servir-ho just gelat, però ja està.
Molt
així
bé.
Tenim granissat i l'horxata.
Fantàstic. Doncs mira, ja ens has arreglat el berenar, eh?
El berenar, un postres, per exemple, també estaria bé.
Sí. Home, horxata handmade de postres, no està malament.
Amb granissat, no? Que
sí,
més, que
més senyor.
Sí,
més
sí.
Senyor. Molt bé. Aquesta era la primera proposta, eh? Horxata de xufa feta a casa.
Exacte.
Mira que és fàcil, eh?
Carai. És molt fàcil. Al final és tenir el temps. I això al final és el que fas totes les llets vegetals. Això podríem adaptar-ho
a la recepta... De cibada,
d'ametlles, de nous... Faríem el mateix. La de cibada, bueno, sí, també, suposo que seríem el mateix.
D'arròs, més complicat.
Crec
no?
que s'hauria de bullir.
Vale.
No l'he fet mai, però crec
no
que s'hauria de bullir.
No ens posarem amb aquest fregau, ja. Però sí, la de cibada, d'ametlles, totes aquestes, jo suposo que sí.
Després parlarem d'un tipus de llet de cibada amb llimona, que també està molt bona.
Que bo.
La següent és la llet merengada. Teòricament, jo només la faig amb llet i els aromatitzants, però teòricament es diu llet merengada perquè porta un merengue, que li dona com una textura més espessa. Però jo, la veritat,
clar,
és que
si és beguda,
no ho he fet mai.
Si és beguda i no és gelat, la textura espessa tampoc. No
sí, és com si fos com un... Com, més que espessa.
Com
li
mousse.
Sí.
Espumós.
Com espumós, exacte. Però, bueno, parlarem només de la que preparo jo,
clar,
que
exacte.
És la llet amb la canyella, la llimona i el sucre. Farem servir 1 litre de llet semidesnatada, entre 50 i 150 grams de sucre. Estem
una altra vegada el mateix, eh?
Aquí jo sí que n'hi poso una miqueta. Sense... Vale. Està bo igual, eh? Però trobo que li falta alguna
cosa. Bueno, clar, és que ja és una beguda dolça. Per tant, ja saps a lo que vas,
sí,
no?
Sí,
quan vas per la llet merengada.
Una branca de canyella... La pell d'una llimona i una miqueta de canyella en pols per decorar.
Uh-huh.
Llavors posarem a bullir la llet amb el sucre, la pell de llimona i la branca de canyella. Remenarem bé perquè es dissolgui el sucre. Hauríeu de veure la cara de la Clàudia ara mateix.
És que la canyella i la llimona juntes, Marta!
Llavors això ho posarem a foc mig i ho deixarem bullir durant uns 10 minuts. Mentre va bullint hem d'anar remenant perquè si no se'ns podria enganxar la llet a baix i es cremaria.
Clar.
I agafaria un
gust. Ui, quan la llet es crema també per netejar-ho allò, tela, eh?
I a més agafa un gust una miqueta amarg.
Uh-huh.
Ho deixem refredar a la mateixa olla amb la canyella i la llimona perquè s'infusioni. Després ho colarem i ho guardarem a la nevera.
Perfecte.
I el mateix que abans. Podem congelar O podem fer el granitzat de la mateixa manera que he explicat amb l'orxata, ho guardaríem un tap, perquè a mitja hora, aquest trigarà una miqueta més a congelar-se, perquè el ser llet trigarà més que l'altre, que és més aquós.
Vale, molt bé. Per tant, si ets més de llet merengada segona recepta, si ets més d'orxata de primera, jo aquí m'has matat, eh?
No saps o sí saps?
Home, clar, jo la llet no em puc prendre com a tal i l'hauria de fer amb una llet vegetal.
Vale. Però... I llet sense lactosa?
Sí, sí es podria aprofitar. Sí, sí, i tant. Però l'orxata també m'agrada molt, eh?
Bueno, clar, però no porta llimona, l'orxata.
No, ni canyella. Clar, és que estic indecisa. Fem una cosa, tampoc m'he de posicionar, no? Les dues.
Podem fer les dues.
Fem una sabana cada cosa, tu. I ja està. Vale.
Després, ara tenim, parlàvem de la civada abans, tenim el que és un batut de civada amb llimona. Això està boníssim. Sembla una tonteria, però està boníssim. Aquí posarem una tassa de flocs de civada, 2 litres d'aigua, 5 cullerades de sucre, aproximadament. També aquí proveu i si us agrada, aquesta és la recepta que com a mi m'agrada. I el suc de 2 limes.
Vale.
Pot ser llimona, però ja sabeu que a mi m'agrada més la lima que la llimona. Posarem tots els ingredients a la batedora, els triturarem i tal qual a la nevera.
Tal qual. Clar, fresquet també.
S'ha de triturar molt, molt bé, perquè clar...
Sí, la civada depèn de la batedora que tinguis, és tot un drama, eh?
Si no, s'hauria de colar, però bueno, jo crec que pots anar deixar una estona batent.
Clar,
pensa que va amb 2 litres d'aigua, amb la qual no...
Ha de ser més senzill. Sí, sí.
Es triturarà fàcil, però ja has d'estar bastanta estona. I sobretot quan ho vagis a servir, això ho tindrem millor amb una ampolla, perquè a l'hora de servir... es separen les capes,
clar,
amb la qual s'ha de remenar per servir-ho.
Sí, s'hauria de sacsejar.
Sí.
Queda com bastant espessot, no?
No,
final,
no, queda líquid, eh?
Bueno, vale.
Líquid com l'aigua, no? Però
no.
Un palet espès, però és una beguda.
Vale.
No és per menjar amb cullera.
Molt bé, doncs tenim de moment 3 batuts de llet vegetal per amenitzar l'estiu. I ara què ens portes?
Ara un sorbet de llimona al cava. Això també és facilíssim, quedem superbé.
Ara que ve la festa major, els postres de casa...
Exacte.
Nen, ens acabes de donar la recepta aquí, eh?
Això, mira... Just...
I a més el cava de la terra, mare de Déu, Marta, si és que
és
ho
perfecte,
fet.
És perfecte, és perfecte. Farem 1 litre de sorbet de llimona, comprarem ja fet, una ampolla de cava i unes quantes fulles de menta.
Vale.
Per barrejar-ho i, a part, unes quantes més que les reservarem per servir.
És com una mena de mojito de cava, eh?
Sí, però es fa diferent que el mojito.
Sí,
parlarem
sí.
Després del mojito.
Vale.
Si vols, com anem de temps?
Bé. Sí? Tenim encara 6 minuts que els podem aprofitar.
Podrem arribar al mojito, llavors. Posem tots els ingredients un altre cop al vas de la batedora, el sorbet, que l'haurem deixat una miqueta descongelat, no descongelar, però que no estigui congelat, perquè si no, no podrem triturar. L'ampolla de cava i les fulles de menta. Ho triturarem tot i ho servirem, queda molt bé, amb les mateixes copes de cava.
Clar.
Llavors, per decorar, podem posar de la menta, les fulletes, la part del final, que són com més petitones, com el brot aquell que
sí.
Surt. Ho posem a sobre per decorar i quedem superbé.
I fabulós. I la menta també queda triturada del tot? O...
Queden trossets petitons, però...
Sí, per allà...
Sí, sí.
No sé, a més me l'estic imaginant, amb la copa de cava, la fulla de menta...
Sí, queda com molt...
Molt estiuenc i molt xic,
seria
la paraula,
exacte.
Eh?
Exacte, és allà amb la copeta de cava...
I com si
cava.
T'haguessis estat un munt d'estona fent-ho i en realitat és agafar
no
la batedora...
No ho expliqueu a ningú, que és tan fàcil, diu, que és molt difícil.
Sort que ara
difícil.
Que no ens escolten,
això.
És molt complicat això de fer.
Val, ara seguim amb un suc de síndria, però servit a la mateixa síndria.
Oh, brutal.
Això també queda així super xic, com
sí,
dius tu.
Sí, exacte.
Perquè això has de fer entre uns quants, de ser pues, tipus 8
bueno,
o 6.
Si no quedareu empatxats vosaltres mateixos.
Si
empatxats o que si has de tornar conduint, poder que no, eh?
Bueno, en aquest cas no porta
alcohol, eh?
Però vale. Jo també el faig amb alcohol.
Sí.
L'únic que dic, bueno, ja posem el mojito amb alcohol,
clar.
Aquest el fem sense alcohol.
Siguem
tot i així,
neutres.
Fora de micro, li afegiu 1 litre d'algo fort i ja està.
I fot-li.
Val, farem servir una síndria, millor sense llavors, perquè si no quan la triturarem quedaran els trossets de llavors que a vegades amarguen una miqueta, 3 llimones, unes quantes fulles de menta, el suc d'una taronja i gel. Obrirem la síndria per la part de dalt, no per la meitat, sinó
vale.
Per la part de dalt com si fos una tapa només.
Uh-huh.
Llavors, amb una cullera buidarem tota la síndria.
Aquí ve el secret, eh? No l'has de treure amb un ganivet.
Clar, amb un ganivet podries perforar
l'altre
costat.
Clar.
Pots fer els primers talls amb el ganivet sense arribar a la pell, però l'altre ho faràs amb una cullera. I anirem recollint tot amb un bol, amb una olla o alguna cosa així. Llavors barrejarem les llimones, el suc de llimona, la taronja i les fulles de menta. Llavors això ho triturarem bé. Sempre dic amb el vas de la batedora, però en aquests cas que són coses tan líquides, podem fer un bol.
Clar,
i el turmix,
eh? Poder, sí, perquè el suc de la llimona, el suc de la taronja i la síndria es desfà.
Sí, per
bé.
Això que sí, totes sí. Aquestes coses les podem fer amb el turmix, que no, tampoc cal el vas de la batedora. Llavors triturarem tot això i el que farem és guardar-ho. Jo el que faig, com que és bastant de quantitat, em guardo una garrafa d'aigua, ho guardo tot dintre la garrafa d'aigua i ho poso a la nevera.
Vale.
Llavors ho mantenim a la nevera fins al moment de servir. Si ens hi cap a la nevera també el que és l'estructura de la síndria, millor.
Millor, perquè així no, amb la calor que fa el que dèiem abans, no? Que no es ficarà lletjo.
I després, a l'hora de servir, el que farem és posarem uns quants gels a dintre i anirem afegint el líquid
fins
de la garrafa.
Que...
Penseu que, doncs, com que hi ha una mica més de líquid i a les taronges i a les limes i al gel, no ens
no
hi cabrà
tot.
Amb la qual anem,
però bueno,
anem l'endemà
tens
a
el suc per esmorzar.
Ja. O vas afegint,
sí,
quan s'ha
sí,
desva buidant,
clar.
Doncs torna a afegir i això queda molt bé, tot i que ara les canyetes amb el plàstic...
Bueno,
n'hi
ha de bambú, n'hi ha de bambú.
Però d'aquestes llargues així, però bueno, segur que n'hi ha. Però, bueno,
sí, segur que hi ha alguna cosa.
Però això, el posar-ho al mig de la taula i veure-ho entre tots.
Clar, queda molt divertit.
Queda divertit, si no sou escrupolosos,
clar,
queda molt divertit.
Que va. Molt bé, doncs.
I això seria el suc de síndria servit en la mateixa síndria.
Doncs si ens expliques el mojito, que ara ens has deixat amb les ganes...
Vale,
què?
Doncs farem el mojito. El mojito hi ha 10.000 milions de varietats. Us explicaré el normal i una coseta que faig jo, si volem...
Per donar-li el toc personal.
Si volem fer una varietat.
Vale.
Llavors, per un mojito, farem servir mitja llima, 2 cullerades de soperes de sucre... Jo faig servir moreno, però vaig estar llegint i es veu que s'ha de fer servir el blanc.
Sí, jo també ho havia sentit, això, amb el mojito.
Però, bueno,
eh?
Jo sempre faig servir moreno.
I queda bo, igual.
Queda bo, però, bueno, amb la qual feu servir el moreno o feu servir el blanc.
Vale.
Unes 10 fulles de menta, 50 mil·lilitres de rom blanc, que jo per comptar els 50 mil·lilitres de rom blanc faig 1, 2, 3, 4, 5, mentre vaig tirant el mojito,
ja
més o menys. Gel picat i soda.
Mm-hmm.
Llavors, el primer que farem és... Necessitem els gots típics de mojitos, que és un got una miqueta més alt que l'habitual i ample. Tallarem la mitja lima en 4 trossos, és a dir, per la part que s'ha tallat la mitja lima, la pujarem a la taula i la tallarem en 4 trossos,
vale.
Iguals. Disposarem aquesta lima en el got i afegirem també el sucre. Llavors, amb una mà de morter o amb el mànec d'una cullera de fusta anirem aixafant això bé. Això aquí et passa és molt important perquè es desfaci bé el sucre.
Clar.
No posarem encara la menta, perquè si posem la menta des del principi, l'aixafarem massa i pot ser que acabi amargant. I a més quedaran trossets massa petits que després ens els
no
veurem.
I no és, clar.
Llavors aixafarem bé això, afegirem la menta i aixafarem 2-3 cops, així només perquè tregui una miqueta el gustet de la menta. Omplirem el got fins dalt del gel picat. Afegirem els 5 segons de ron o els 50 ml de ron i el que queda fins dalt l'omplirem de la soda.
Mm-hmm.
Llavors, pas important, perquè si no, veurem, si afegim la canyeta i bevem directament, veurem de la part de baix.
Clar.
Llavors, hem d'agafar una cullera, posar-la fins al fondo, tapar amb la mà la part de dalt del got i barrejar bé, sense por.
Vale.
O sigui, sortirà una mica i la massa ens embrutarà d'algú... pringós, com és el sucre.
Doncs agafes i te la rentes, fill.
Exacte.
O sigui, pensa que hem begut de la mateixa síndria tots plegats amb palleta. Vull dir, ara no m'avinguis amb tonteries.
Exacte, però vale. Que és molt important remenar-ho bé.
Clar, perquè si no, primer només et fots el sucre i després ve el pelotazo, no? I això
sí.
És complicat.
Llavors, si volem fer mojitos de sabors, a mi m'agrada molt de maduixa. Època de maduixa, comprem moltíssimes maduixes, les guardo, les netejo, li trec la part, el ramillet aquell verd. I les congelo amb alguna bosseta, tal qual. En el moment de fer els mojitos, el que faig és trituro aquestes maduixes amb
una
miqueta d'aigua.
Que les tindràs semigranisades, no?, una mica.
Sí, però és igual, les deixo descongelar, de fet, una miqueta,
vale.
Perquè no necessito que estigui
vale,
fred.
Vale.
És més que res per conservar-ho. Llavors, amb aquest líquid el poso en un biberó, en una ampolla, en un forat o alguna cosa així, i en el moment, abans de remenar, fico un xorret d'aquesta pasta de maduixa, que és només maduixa.
Que bo.
I això ho podem fer mil coses, però si volem fer de pera, si volem fer de síndria...
Clar, és tan senzill com el xorret.
És com tenir el xorret de la fruita
molt bé.
De meló, de pressec, deu ser molt bo, també.
Ah, carai, sí, pots anar improvisant, molt bé.
Però clar, quan és temporada, guardes presses, guardes maduixes, guardes i sí, tens mojito del que vulguis per tot l'any.
Marta, ens agrada moltíssim que ens hagis explicat com fer mojitos entre totes les altres begudes refrescants, perquè clar, aquests dies ve de gust estar a la terrasseta, no?, després d'una diada castellera ben llarga.
Sí, i... que fa una calor, que morts, després el mojito refrescant.
Clar, i tant. Doncs ens ha encantat, Marta, el programa d'avui i molt refrescant. Ens veiem la setmana vinent o què?
Molt
passada bé. La festa major.
Passada la festa major. Que vagi molt bé la festa major
bé.
A tots.
Que vagi bé, Marta. Adéu.
Adéu.
Penedès d'estiu. Cada dia de 9 a 12 del matí a Ràdio Vilafranca.